La Caravana, un programa sobre rodes. Avui sortim a...
Va, doncs arrenquem la caravana de nou en aquesta última hora de programa i ho fem sortint cap al territori per descobrir-ne els seus secrets. Avui anirem fins a una de les portes d'entrada al Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa, Nina.
Doncs sí, Joan, avui anem cap a un dels municipis més petits de Catalunya i amb un encant especial per la seva singularitat, ja que es troba a dalt d'un penya-segat. Avui anem fins a Castellfollit de la Roca, a la Garrotxa, Girona, un poble situat a dalt d'un ris basàltic de més de 50 metres d'altura i gairebé d'un quilòmetre de llargada. I és per això que avui descobrirem a partir de tres castellfolltencs que ens descobriran els secrets del poble, Joan.
Gràcies, Nina. I per arrencar la ruta d'avui per Castellfollit de la Roca i conèixer els secrets del municipi, parlem primer de tot amb Miquel Revert. Ell és l'alcalde de Castellfollit de la Roca. Miquel, què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Ell era modernet que vivia a Barcelona, treballava en el disseny i vestia l'última moda. Tenia dioptries, tot i així portava ulleres, unes de pasta negra que no estaven graduades.
Miquel, explica'ns una mica com és ser alcalde d'una població petita com Castellfollit de la Roca.
Bé, què t'haig de dir jo com a alcalde? Si ser alcalde d'un poble petit, doncs la veritat és que, com tots els municipis de Catalunya, tenen les seves coses. Hi ha una dita, i no em feu cas, però hi ha una dita que diuen poble petit, infern gran, però no té raó de ser, Vull dir, bàsicament és una dita popular. Però el que està clar és que ser alcalde de Castellfollit formes part d'una gran família que és Castellfollit, una família de 940 habitants, on saben on visc, tenen el meu telèfon personal, per tant, és un contacte diari amb tots els veïns i veïnes, i quan hi ha hagut algun problema, doncs, evidentment, l'alcalde és per servir-los.
Per tant, Miquel, entenc que si sempre s'ha dit que des del municipalisme es fa la bona política, entenc que en una població petita com Castellfollit encara millor, no?, per ser propera als veïns.
Jo sempre he dit que el municipalisme és la política de trinxera. Uh-huh. És la primera fase de la política, diguéssim, on els alcaldes i alcaldesses doncs, toquem realment o patim realment els problemes que pateix la gent diàriament. A vegades són doncs, problemes que realment nosaltres com a alcalde podem solucionar, i a vegades són problemes que com a alcalde no pots solucionar i els fas el possible doncs, perquè s'acabi solucionant d'alguna manera, que a vegades costa bastant, Però és això.
Miquel, jo, per informar-me una mica, li preguntava abans als productors del programa, a l'Andreu, a la Nina, si eres de Castellfollit de tota la vida, i em deien, Miquel ve de Sant Vicenç dels Horts.
Sí, Miquel fa 18 anys que viu a Castellfollit, que el temps passa molt ràpid, i va ser una decisió amb la meva dona i les meves dues filles, que en aquell moment eren força petites, de fer un canvi de vida. Vull dir, som una família, unes persones que sempre ens ha agradat molt la muntanya, la natura, i bé, doncs, tot i que teníem les nostres feines, la meva dona tenia un negoci, era el dia a dia a la zona metropolitana, no té res a veure amb el dia a dia a la Garrotxa, que això no vol dir que no s'hagi de treballar i no hagis de portar el pa a casa, evidentment, però sí que el ritme de vida i la manera de viure és totalment diferent. I això és el que valoràvem, i per això vam prendre la decisió de fer aquest canvi radical de vida.
Entenc que si ja us agradava la natura, aquest canvi no va suposar cap daltabaix per vosaltres, eh?
No, bé, evidentment, sempre quan fas un canvi d'aquesta dimensió, doncs sempre hi ha un procés d'adaptació, però ja dic, ja vam fer-ho quan les dues filles que tenim eren petites, una tenia mesos i l'altra tenia 3 anys, i per tant, per elles l'adaptació tampoc va ser un problema, i nosaltres, com que sempre hem sigut persones que hem estat vinculades amb entitats, hem estat vinculades amb l'associacionisme, doncs no ens va costar gaire, diguéssim, doncs, integrar-nos a la vida social de Castellfollit.
Per cert, que ara em parlaves d'associacionisme, per associacionisme, el que hi ha a Castellfollit, no? Encara que sigui petit, hi ha una xarxa molt potent.
Bueno, hi ha entitats, ara mateix, tot i que la pandèmia, malauradament, s'ha emportat alguna entitat, això ha passat a Castellfollit i ha passat a altres municipis, tenim dues entitats molt potents, com són el Club Natació Castellfollit i com són l'Unió Esportiva Castellfollit, però arran de la pandèmia va sortir un grup de voluntàries i voluntaris que gràcies a ells doncs vàrem poder passar una pandèmia bastant més, diguéssim, entretinguda, i que aquest grup de voluntaris i voluntàries actualment doncs està organitzant coses com el Carnestoltes, coses com el Sant Jordi, com el 8 de març, com la Cavalcada de Reis, com, vull dir que és un poble viu, que hi ha, ja dic, un gent que té ganes de fer coses pel poble. I això sempre és molt de valorar.
Ara em deies que Castellfollit és un dels pobles vius de Catalunya. Si et pregunto si hi ha futur pels més joves o és un d'aquells pobles que es va envellint i es veu perillar.
Evidentment que la taxa de sobreenvelliment a Castellfollit, com a la majoria de pobles de la Garrotxa, és bastant alt. Els problemes reals que necessiten els joves, com a tots els municipis del voltant, hi ha un greu problema d'habitatge. I això és un problema, diguéssim, que si no tens habitatge per la gent jove acaba marxant. No tant de feina, perquè per sort a la Garrotxa doncs, hi ha una taxa d'atur baixa i feina n'hi ha, però sí que el tema de l'habitatge és un hàndicap bastant gran, sobretot pels joves que es volen quedar al poble. Que sí que com a ajuntament intentes fer polítiques ara mateix hem creat un pla local d'habitatge per mirar de posar al mercat habitatge que està en desús. S'han fet diferents estudis sobre habitatges buits, que n'hi ha uns quants, n'hi ha alguns que s'han de rehabilitar, alguns que no, però no tenim vivendes de lloguer, per exemple. I això és un problema, bastant greu doncs, a l'hora que els joves es puguin quedar al municipi.
D'altra banda, deixa'm preguntar-te també, Miquel, com vius la singularitat geogràfica de Castellfollit de la Roca, i t'ho pregunto perquè suposo que és un dels factors que més crida l'atenció, no?, a l'hora de visitar-lo, i és una porta d'entrada al turisme.
Evidentment, Castellfollit és un poble evidentment turístic, degut a la nostra extensió, 0,7 quilòmetres quadrats, no tenim cap polígon industrial, per tant, no tenim grans empreses, sí que hi ha una sola empresa logística, diguéssim que és l'empresa més gran que hi ha al municipi, però ja dic, tenim aquesta, diguéssim, aquest paisatge, tenim aquesta natura, tenim aquesta formació geològica única al país, vull dir, jo sempre m'agrada dir que la cinglera de Castellfollit només és el nom, perquè la cinglera és de tots. La cinglera és de tota la comarca i és de tot Catalunya. I és un patrimoni geològic que des de l'Ajuntament estem intentant de cuidar, estem intentant de mantenir. Evidentment que no es pot lluitar contra natura. Això és una formació geològica feta pel riu Turonell i pel riu Fluvià durant 200.000 anys, que patim esllavissades, però que com a obligació, com a administració més propera, el que ens toca és intentar evitar que s'acceleri aquesta degradació de la cinglera, i per això estem treballant molt intensament amb l'Institut Geològic, i evidentment que no hi ha cap perill, diguéssim, que hi hagi cap casa que caigui, perquè això és el que sobta, no? Que hi hagi una sèrie de cases des de fa més de 500-600 anys que estan sobre de la cinglera, i encara hi són. I l'únic que hem de fer nosaltres és protegir-la, preservar-la, mantenir-la neta, i amb això estem. I, evidentment, la fotografia típica, i els turistes agraeixen quan venen, que venen gent de tot arreu, gent de tot el món, per veure aquesta meravella geològica.
Precisament, parlant de geologia, això m'ho explicaràs tu millor que jo, Miquel, perquè National Geographic ha elaborat un rànquing dels 10 pobles amb les millors vistes del món, i resulta que el número 10 és precisament Castellfollit de la Roca.
Doncs sí, perquè la veritat, sí que això ho vaig sentir i ho vaig veure, i vaig intentar descobrir exactament des de quina és la millor imatge o quina és la millor vista del món, o amb què es va basar National Geographic per dir-ho, perquè realment, de posis on et posis, des de Castellfollit mateix, des del final del barri vell, des del mirador de la cinglera, hi ha unes vistes espectaculars de tota l'Alta Garrotxa. Si puges a el campanar de l'Església Vella, ja es veu tot el barri vell amb els seus taulats, que són unes vistes magnífiques. I, evidentment, si et poses a sota la cinglera, veus aquesta cinglera majestuosa, no? El que passa que sempre ho haig de dir, i això ho dic al meu baixa, vull dir, la millor vista de la cinglera de Castellfollit és el poble al costat. Perquè el riu delimita amb el poble al costat, i, per tant, com deia, som un poble molt petit, on les millors vistes de la cinglera estan al poble veí.
Mira, Miquel, després en parlarem amb ells. Hi ha una cosa que no té el poble al costat, que és una magdaleneria com la de Cal Tuset. Això m'ho asseguraràs tu.
Per exemple, i tant.
Miquel Revert, alcalde de Castellfollit de la Roca, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana i fer-nos partíceps també de la vostra població, del vostre municipi. Que vagi molt bé, una abraçada molt gran.
Moltes gràcies a vosaltres.
Començar una odissea contra els elements cercant la seva utopia. Els pagesos s'enfotien de la seva poca traça.
I nosaltres, que seguim recorrent al poble i volem parlar aquesta hora amb Moisès Coromines. És ell, ell és veí de Castellfollit de la Roca. Moisès, què tal? Bona tarda. Ui, no sé si el tenim. Moisès, què tal? Bona tarda.
Me'n vaig al camp.
Doncs mira, de seguida saludem també a Moisès, però a aquesta hora seguim fent parades, no parem nosaltres aquí a la caravana. Fem una altra parada d'aquest recorregut i ho fem en clau gastronòmica, ara ho comentàvem amb l'alcalde. Parlem amb Rubén Toset, gerent de la Magdaleneria de Can Toset. Rubén, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Què tal?
D'on sorgeix tota aquesta idea de fer magdalenes?
Doncs mira, tot això va venir de la mare, per uns 22, 23 anys enrere.
Deixa'm preguntar-te, Rubén, com han de ser sí o sí unes bones magdalenes?
Magdalena, sobretot, el primordial és la qualitat dels productes. Això és el primordial. I no posar ni conservants, com s'han fet de tota la vida. I és com ho seguim fent fins a dia d'avui.
Perquè quantes generacions hi han passat ja per Can Toset?
Els pares i després la meva generació.
Clar, deixa'm preguntar-te com és el dia a dia d'un negoci familiar en una població de 940 habitants, perquè us deveu conèixer tots, evidentment.
Sí, ens coneixem tots. L'únic que hem tingut de fer és expandir-nos una mica i posar, doncs, magdalenes, doncs, com a, per exemple, a Vic, a Besalú, Pere Tallada, i després el que és aquí a Castellfollit, el que és el cap de setmana, sobretot, és quan es treballa més. Entre setmanes la gent del poble, i després el cap de setmanes i l'estiu, sobretot, també, i és cada dia a la feina, doncs, amb turistes que visiten el poble.
Per tant, que tenen fama, aquestes magdalenes, eh? Hi ha gent de Barcelona, hi ha gent de Tarragona, hi ha gent de Girona que ve a visitar-vos i a comprar-vos aquestes magnífiques magdalenes, eh?
Sí, sobretot, ja et dic, molta gent que ven de Barcelona i t'ho diuen aquí a la botiga. Venim especialment de Barcelona a comprar la caixa de magdalenes i el boca a boca que s'ha fet, la veritat és que molt bé, molt bé, molt bé.
Fins a 24 varietats de magdalenes feu, m'han dit?
24 varietats, sí, des de xocolata blanca, xocolates amb cremes, marmelades, ametlles, de nous amb crema, 24 varietats.
Em sabries dir quines són les que tenen més d'èxit o no?
De moment, les que més tenen més sortides són les de xocolata blanca, amb crema de xocolata blanca per dintre.
Ha de ser boníssim.
Aquestes són de les que més. Són molt bones, la veritat.
Se m'està fent la boca d'aigua. Jo aquest cap de setmana ja em teniu comprant capses de magdalenes. Guardeu-me unes, perquè de veritat que tenen una pinta boníssima. Rubén Toset, gerent de Can Toset, moltíssimes gràcies per pujar a la caravana amb nosaltres. Que vagi molt bé.
Gràcies. Adéu, gràcies. Adéu.
I ara sí, seguim fent aquesta ruta, el volíem saludar abans, ara sí que el tenim amb nosaltres. Ell és Moisès Coromines, un veí de tota la vida de Castellfollit de la Roca. Moisès, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Moisès, sent de tota la vida de Castellfollit, ens podries dir si el municipi ha canviat molt en aquests anys?
Home, lògicament, si no hagués canviat, seria una cosa no gaire agradable. Vull dir, tots els municipis i tots els pobles amb els anys evoluciona. Sí que ha canviat.
Sí, eh? Però continua tenint la mateixa essència, això sempre, eh? Ai, que em sembla que l'hem tornat a perdre. Sí.
Estava... L'atravessava una carretera nacional, concretament la Nacional 260, i suportava del tràfic de vehicles, sobretot camions, intensíssim. Hi havia un promig de 15.000 vehicles diaris que travessaven Castellfollit de la Roca. És que era la porta d'entrada de la Garrotxa.
15.000 vehicles diaris?
15.000 vehicles diaris havien arribat a passar, sí.
Mare de Déu. Clar, quines virtuts té viure a Castellfollit de la Roca?
Quines virtuts? Ara és un poble tranquil, és la porta d'entrada al parc natural de l'Alta de la Garrotxa. I bé, doncs és un poble tranquil. Uh-huh. No sabria què dir-te, vull dir, ben comunicat, a prop de l'alta muntanya i a prop de la platja.
Abans parlàvem amb...
Això són avantatges.
Abans parlàvem amb en Miquel Revert, que és l'alcalde de Castellfollit de la Roca.
Miquel Reverter, sí.
Sí. Moisès, tu havies estat d'alcalde ja.
Sí, jo havia estat alcalde del poble.
Durant molts anys, eh?
Molts, sí. Masses, potser, 26.
Masses, diu. Se't va fer feixuc o no?
Però hi ha coses que un cop plegues és que te'n dones compte. Vull dir, sí. Quan et vas fent gran et dones compte de moltes coses que quan ets jove no hi penses. Però bueno, i ara està fet.
Clar. Com és mirar això del poble des de fora de la política ara?
Com és mirar el poble? Doncs mira, no sabria quina resposta... De veritat, no sabria quina resposta donar-te. Uh-huh. Els municipis, i més el nostre, tots tenen una sèrie de reptes que s'han d'intentar assolir doncs, amb el curs de la seva història. Doncs que Castellfollit abans tenia uns reptes, ara en té uns altres. Uh-huh. Jo suposo que els principals reptes doncs, és de fixar la població, vull dir, que té, i doncs i vetllar doncs sobretot perquè el jovent no marxi, i vetllar pel benestar dels veïns del municipi.
Clar, abans en parlàvem amb en Miquel, precisament, del jovent. Digues.
Perdona que et talli. No. Tinguent en compte que Castellfollit és un municipi especial, diferent. I et diré per què. Castellfollit de la Roca és un dels municipis més petits de Catalunya i d'Espanya.
Sí, senyor.
Només té 72 hectàrees de territori. Ara tu pensa un moment com s'han desenvolupat la resta de municipis i pensa en un municipi com ha de sobreviure un municipi de només 72 hectàrees.
Clar.
Un municipi que té superfície territorial de sobres es pot desenvolupar econòmica i socialment. O sigui, tenen un municipi amb força territori té opció a un desenvolupament urbanístic que Castellfollit no ha tingut. Un municipi amb força territori té opció a un desenvolupament industrial que Castellfollit no ha tingut ni pot tenir. Per tant, s'han de buscar altres vies i és molt complicat i és molt difícil.
Precisament, abans li preguntàvem a en Miquel que un bon dia es lleva a Sant Vicenç dels Horts i s'agafa la família i diu, escolta, anem cap a Castellfollit. Tu treballaves a l'aeroport de Girona.
Sí, jo vaig treballar durant 14-15 anys a l'aeroport de Girona, sí.
I un bon dia dius, anem a Castellfollit. O com va això?
No, anem a Castellfollit, no. Jo vaig néixer... Vaig viure una temporada a Barcelona i al voltant dels 30 anys me'n vaig tornar cap a casa.
Déu-n'hi-do.
I vaig entrar a treballar a l'aeroport de Girona. Després vaig ser alcalde de Castellfollit, alternava les diferents feines que vaig tenir amb l'alcaldia. I així s'hem anat fent.
I tant.
És que ara no sé què em volies plantejar.
No, si havies patit, també com en Miquel, alguna mena de canvi. Entre una cosa i altra, entre una població gran i una població petita com Castellfollit?
Aviam, no, perquè jo viure a Barcelona i vaig viure relativament a poc temps. Vull dir, jo tenia més tirada a venir a Castellfollit, a viure allà on vaig néixer, que no pas quedar-me a Barcelona.
Moisès, anem a vendre això una miqueta. Sí, què li diries a la gent perquè vingués a veure-us a Castellfollit? Què té de tan atractiu Castellfollit com per anar-hi a veure-ho?
Bueno, aviam, jo diria que Castellfollit, si el treus d'allà on és, vull dir, té un atractiu relatiu. Aviam, el gran atractiu de Castellfollit, vull dir, és allà on és a la comarca de la Garrotxa, que la comarca de la Garrotxa és una comarca especial i privilegiada. vull dir, a prop de tot arreu i ben comunicat, on la gent doncs, pot desenvolupar, si no és de Castellfollit, és al voltant de Castellfollit, el seu projecte de vida, doncs, tranquil·lament i bé. Però, esclar, això depèn de moltes circumstàncies, no? Tothom té unes ambicions diferents. Uh-huh. El que passa és que, esclar, vull dir, no podem dir que aquí som l'únic lloc on pots desenvolupar un teu projecte de vida, hi ha molts llocs, però Castellfollit i la comarca de la Garrotxa és un d'ells.
Suposo que la gent de Castellfollit se n'ha adonat d'aquesta notícia que abans comentàvem amb l'alcalde, i és que National Geographic han elaborat aquest rànquing dels 10 pobles amb les millors vistes del món, i precisament el número 10 d'aquest rànquing és Castellfollit de la Roca. Això s'ha comentat pel poble o no?
Bueno, jo últimament, esclar, vull dir, les noves tecnologies i el Facebook i l'Instagram i totes aquestes coses que ara surten, doncs fan que la gent, la seva mirada vagi més enllà i és receptora de moltes notícies i de moltes comunicacions. Mm. Bé, jo vull dir, tampoc li dono més importància de la que té. Jo no sóc, no sé si és per l'edat o per lo que sigui, de lo que surt al Facebook i aquestes revistes així, no en sóc que fer. Bueno, em faig un cas relatiu.
Mm-hmm. Sigui com sigui, aneu a Castellfollit. A
mi el que m'agradaria és que seria morir d'èxit, m'entens? Hi ha molts tocs que han mort d'èxit.
Ara, això volia preguntar. Per qui volia anar?
Aquesta vida, si no ets capaç de trobar l'equilibri, vull dir, ets mort.
Moisès Coromines, veí de Castellfollit de la Roca, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana de Ràdio Estel, ser amb nosaltres i donar-nos aquesta visió també de Castellfollit. Que vagi molt bé, una abraçada molt gran.
Molt bé, gràcies a vosaltres, igualment.
I tristeses de colors enganxats a la pell. Jo et contra el vent, senyor del castell. Juga, tira i juga, que si guanyes seràs el rei. Juga, tira i juga.
Ràdio Estel.
El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa el trobes a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, 45 minuts per conèixer una església viva oberta a la persona, a la societat i al món, amb entrevistes i seccions sobre litúrgia, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. També amb l'última hora sobre el Papa Francesc. T'esperem cada dia a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Aconsegueix per 6 euros el calendari 2023 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any amb textos triats pel periodista i membre de la comunicació del Sínode de Roma, Fernando Cordero. Compra la Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 27 77 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 27 77.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
Gairebé 2 minuts que passen de 6:15 de la tarda. Ens posem seriosos a aquesta hora. Segurament molts de vosaltres ja ho sabeu. Una de les notícies del dia és que la discoteca Pampara Tardes va celebrar el dissabte passat la inauguració a l'Avinguda Madrid de Barcelona amb una polèmica festa anomenada Grand Opening Full Perreo, l'esdeveniment dirigit a joves entre 14 i 16 anys, que ha generat molt d'enrenou després de viralitzar-se a través de les xarxes socials un vídeo en què apareixen menors d'edat ballant de manera molt sexualitzada. Nosaltres que volem parlar-ho de, volem parlar de tot plegat i per això a aquesta hora podem saludar el director general de FECALON, la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn. Ell és Fernando Martínez, el seu director general, dèiem. Fernando, què tal? Molt bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres.
Muy buenas tardes a todos.
¿Quina valoración feu de tot plegat des de FECALON?
Bueno, primero tenía que corregir que no estamos hablando de una discoteca. Este local no tiene licencia para hacer lo que ha hecho y encima le voy a dar un dato. Los domingos hace hasta misas evangélicas. Por lo tanto, tenemos que decirle, y así lo hemos puesto en conocimiento de las autoridades municipales y de la Generalitat, que hay que corregir que todos estos eventos en sitios que no tienen licencia ni autorización para hacerlos, pues hay que corregir y hay que inspeccionarlos y hay que cerrarlos. Porque este es un poco el cometido que tiene el gremio de discotecas y FECALON, en el sentido de que, claro, que cada local que reúna la seguridad, que tenga licencia, pues pueda hacer este tipo de eventos. Además, tengo que decirles que los 14 años, saben ustedes que tienen que tener unos permisos especiales, que son discoteca como sala de juventud. Por lo tanto, es la propia administración que te lo da cuando verifica que realmente se reúnen medidas de seguridad y que hay un control de los supuestos, sobre todo en el tema del alcohol, ¿no? Bien, nada de eso había. Y yo lo que creo es que lo que no entiendo es cómo una fiesta con esa gran afluencia de público pues pudo tener la celebración sin ninguna inspección.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Clar, en Fernando Martínez, director general de FECALON, ens avisava que aquest local, a més, no té cap mena de llicència per fer ni de discoteca ni events d'aquest tipus. Suposo que el procediment de denúncia ja està en marxa.
Está en marcha, lo hemos puesto en conocimiento, vuelvo a insistir, desde FECALON y todos los gremios, en el sentido de decir, sobre todo a Generalitat, nosotros le tengo que decir que desde el punto de vista de la Federación estamos muy detrás de todos estos temas. Es más, nosotros somos de los que opina que en estos momentos tenemos una franja de edad de 16 a 18 años que no tienen los espacios que tenían que tener, que normalmente tienen mucho público y no se puede abordar en todas las salas que ofrecen este tipo de actividades, y mucho menos los 14 años que, como usted comprenderá, pues ni pueden estar ni bebiendo alcohol ni celebrando en una fiesta, vuelvo a insistir, sin un permiso previo de sala de juventud. Por lo tanto, yo insisto, y así hemos estado todo el día de hoy, en que los medios de comunicación, que no se abre como discoteca, que se abre como evento, en el sentido de decir, pues un sitio que ha hecho una fiesta que realmente nada tiene que ver con todo el mundo del ocio nocturno, reclado.
Clar, aquest local o aquesta mena d'event havia programat una altra festa d'aquest tipus pel proper 28 de gener. Intueixo que des de FECALON teniu la impressió de que aquesta segona festa no es produirà.
No se producirá, y yo le puedo decir que las autoridades han tomado muy buena nota y yo creo que realizarán las inspecciones y los cierres preventivos para poder que realmente se adecue a lo que tenga licencia este local, ¿no? Que unos me dicen gimnasio, otros me dicen que celebran misas evangélicas los domingos, pues imagínense el totum revolution que hay con este local. Pero lo que le puedo decir es que no tiene permiso de discoteca ni puede ejercer de discoteca.
Fernando, el que sí que entendràs és que això ha obert una sèrie de debats que et vull preguntar, com per exemple, tot i que no sigui discoteca, però jo ja ho obro això al món de les discoteques. Com que ha passat això amb aquest local o amb aquest tipus d'event, sí que vull aprofitar per preguntar-t'ho des de la total ignorància, per tal perquè ho expliquis i perquè la gent sapiguem com funciona tot plegat. Fins a quin punt una discoteca o un compte d'Instagram, de TikTok, de Twitter, és igual, una xarxa social, pot difondre imatges de menors?
Bueno, esto es una, evidentemente el estatuto jurídico del menor hace proteger, ¿no? No se puede, lo que pasa que también hay que ver la difusión, quién cuelga esas imágenes, ¿me entiende? Porque en estos momentos uno de los problemas que estamos teniendo y que estamos transmitiendo en las comisiones de seguridad, en los institutos, en los colegios, de que realmente hay que explicar un poco a los jóvenes el concepto de fiesta sana, pero también relacionado con la propia difusión de imágenes. Estamos en un momento de la tecnología que todo se graba, lamentablemente es un momento en el que toda situación que viven, sobre todo la gente más joven, pues todo se graba, todo se difunde, y todo eso me consta que la Fiscalía de Menores está trabajando muy pormenorizadamente y muy encima para evitar todos estos casos de difusión, ¿no? Lo que pasa que muchas veces, sabe usted, que con perfiles falsos se instala la gente, reproduce y difunde pues imágenes como las que hemos visto, ¿no? También sería otro debate entre usted y yo, pues el tono de ciertas canciones, ¿no? Que a veces la música y el contenido de ciertas canciones pues incita de una manera a contenido sexual, ¿no? Entonces yo creo que este es un tema, que esto es otro debate, y yo creo sinceramente que hemos de trabajar muy profundamente en igual que se explica en los institutos, pues por ejemplo toda la educación vial, pues a lo mejor tenemos que explicar, o la educación sexual, pues a lo mejor tenemos que explicar cuál es el concepto de irse de fiesta en el concepto sano, ¿me entiende? Relacionado con el abuso de drogas, relacionado con el abuso pormenorizado del alcohol, y además le tengo que decir, y perdóneme que me extienda, en el sentido de que la pandemia no nos ha ayudado, los botellones no nos ha ayudado, porque todo eso ha sido un sinfín de no control, y todo esto lo estamos pagando en estos momentos.
Esclar, dit fins a dues vegades Fernando Martínez festa sana, això em porta a preguntar-li, tot i que ja ho comentava com a pinzellada, em porta a preguntar-li si el món de l'oci nocturn, i si així se n'ha donat també Fecalón, s'està d'alguna manera hipersexualitzant i cada cop en edats més joves, no?
Es evidente, usted lleva razón, porque en estos momentos lo que antes nosotros, nuestras generaciones, lo hacían con 18 años, ahora lo hace con 16 o con 15, ¿no? Todo se ha adelantado, y además muchos padres que me escuche se estarán dando cuenta de que realmente, pues bueno, usted se imagina, por ejemplo, los jóvenes de 16 años, que son los que primero están disfrutando de las discotecas, pues a las 3 o 4 de la mañana los padres van a buscarlos, con los coches y una gran cola de padres. Esto ha habido grandes titulares periodísticos y tal. Es decir, estamos en un momento de sociedad de cambio, estamos en un momento de hábitos diferente, y de verdad hay una constatación, que lo que realmente se hacía antes a una franja de edad, ahora se hace a otra franja de edad, más corta.
I li pregunto, finalment, tornant al tema d'aquest event, d'aquest local de Pampara Tardes, jo crec que amb un sí o amb un no ens entendrem, Fernando? Perquè com que tot està pendent de causes judicials, es pot dir el que es pot dir, i jo no vull posar Fernando Martínez, director general de Fecalón, en cap jardí. Però sí que li vull preguntar, Fernando, si sap o si se sap qui hi ha darrere de la suposada discoteca Pampara Tardes.
Bueno, yo la verdad se ha dicho que estamos investigando todos esos datos para colaborar, como no podía ser de otra forma, ¿no? Con las autoridades policiales, ya le digo, Mossos de Escuadra y administrativo y a nivel de Guardia Urbana, pero le puedo decir que en estos momentos este dato de la Federación no lo tenemos. No lo tenemos, y porque usted fíjese que puede ser cualquier promotor joven que haya alquilado el local y tal. Yo creo que este es un tema que cuando se inicien los expedientes oportunos, pues las policías y los investigadores pues detectarán quién ha sido el organizador de este evento, ¿no? Pero ya le puedo decir que en estos momentos las patronales no tenemos ese dato, entre otras cosas porque no pertenece al círculo de empresarios del ocio nocturno. Claro. Si no, nosotros hubiésemos rápidamente determinado quién estaba detrás de este evento.
Fernando Martínez, director general de Fecalón, la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres a la caravana i explicar-nos des de Fecalón tot el que ha anat passant aquests dies amb aquest event a l'Avinguda de Madrid de Barcelona. Que vagi molt bé.
Igualment, una abraçada.
Nosaltres que anem cap a publicitat i de seguida en aquest estudi, a la caravana, i pugen les tietes. Va, fins ara.
Ràdio Estel.
La ràdio nocturna de la casa té un nom. Camins.
Un programa que va a tope, oi, Pol?
Estic a tope.
Esports, reflexió, entrevistes, cultura, acció social, economia, humor i actualitat.
Bueno, actualitat d'aquella manera.
Cada vesprada de dilluns a divendres.
Serà Vietnam.
A partir de les 8 de la vesprada, Camins.
Exactament.
Exactament què? Rafa Sanauja.
Camins a Ràdio Estel. Exactament.
Ahí vamos.
Tenim una emissora exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. Entra a la nostra app o a radioestel.cat i fes clic a Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada, la que tu et mereixes. Més Estel, més música.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. Les tietes de la Caravana, el veritable think tank de la ràdio catalana.
Va, 2 minuts i ja arribem a 6:45 de la tarda, aquesta hora que ja tenim les tietes a la caravana. Carme Pasqual, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Consol Rovira, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Laura Rabanal, bona tarda.
Saps que sempre faig la paradinha, m'agrada molt fer això.
Ah, sí? T'agrada?
Sí. Bueno, pues, què tal? Com estàs? Doncs
pues molt bé.
Sí?
Sí.
Ha vingut el fred ja, eh?
Pues ha vingut un aire espantós.
Sí?
Sí, que m'han dit que se m'havia canviat de pentinat i que estava molt guapa. Dic, no, és l'aire, perquè jo no vaig portar serrell, però com l'aire venia cap endavant, doncs pues mira, he canviat de pentinat.
Ho heu notat, això, el fred o no, Consol?
No gaire, trobo.
No?
Jo esperava més fred encara. Demà. Estic a l'espera de demà.
Jo mira que sóc fredolic i aquest matí quan he sortit de casa dic, ui...
Sí?
Ja es comença a notar això. Sí que és veritat que demà les temperatures baixaran considerablement, eh? Considerablement. Carme, què?
Jo soc fredolica.
També,
molt,
eh?
Molt. Sí,
com
sí,
jo.
Sí. I tant.
T'ho està pat bé o no?
I estic, suposo, però estic espantada per demà.
Sí?
Sí.
Però no surtis de casa, ja està.
Oh, bueno, però vull sortir de casa, nena.
Diuen que Barcelona no nevarà. Arran de costa no nevarà, perquè no hi plou. Bàsicament, encara que baixin molt les temperatures, nevarà a Pirineu, Prepirineu, etc etc.
Però has vist les fotos que han sortit avui per televisió?
Ara,
aquí
anava,
Precioses,
maco, eh?
Ai, però sí. Pobres dels que estaven allà.
També és veritat.
Jo m'agafava fred, només de veure'ls.
La recordeu, l'última gran nevada de Barcelona, o no?
Home, sí.
Jo tenia 6 anys.
Oh, i tant.
Oh, però més aquí també ha nevat, eh?
No tant. Aquella va ser famosíssima, eh?
Sí, eh? Aquella que la gent baixava amb esquís per segons quins carrers.
Sí. El carrer de Val, més nen.
Sí. Ai, mira.
Sí. Això és el que deien, eh? Jo no vivia allà, eh? Ni molt menys.
I després els terrats ple de neu i deien...
Sí.
I bé, va! Hola,
ara ho contraposarem, això. Quan em deies, Carme, que havia estat aquesta nevada?
Jo crec que era el 62 o el 68.
El 62 és la més gran.
Sí, 62,
sí.
Eh?
Sí. 62.
Nina Agustí, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Recordes tu Barcelona nevada algun any o no?
Aquell any jo crec que no era ni un projecte de vida.
No, però deia més cap aquí sí que havia nevat.
Més que cap, sí.
No sé si era cap al
2010? 2011? No, més.
Jo crec que més.
2012 o així. És igual, no me'n recordo. Però sí que és veritat que me'n recordo del meu carrer que hi havia gent que baixava amb trineus.
Amb trineus?
Sí, clar, fa baixada. Saps, a Vallcarca és una miqueta.
Sí. Jo treballava a l'Avinguda República Argentina.
Doncs al costat, al carrer Gomis, jo vivia allà, ostres, i baixava la gent amb trineu.
Sí, i en tot cas van parar els autobusos perquè patinaven.
Era un espectacle.
Sí, sí.
Era un espectacle. Anar.
Sí, em deixeu fer a l'audiència una mica explicar-los què ha passat avui.
Què ha passat?
No, avui teníem un dels grans directors del Teatre Català que havia de venir a la caravana, que és en Mario Gas. Lamentablement no ha pogut venir. Vindrà. El tindreu, a Mario Gas.
Ja podreu guardar totes les preguntes que us heu preparat.
Venir vindrà. Mira la Carme que ensenya
les preguntes. La Carme m'està ensenyant els deures, es porta fets.
Guarda-les perquè el tindrem amb nosaltres.
També.
La Laura també tenia tot apuntat.
Mira quin goig, fa.
Abans, però, avui és un dia mundial.
Sí.
Sabeu quin és o no?
El de la pasta, no?
Mira-la, ella.
La pasta, sí.
Mira-la, ella. Us agrada la pasta?
Molt.
Sí?
Molt. Jo crec que la pasta és un gran invent, de que la facis com la facis.
Que bona, sempre.
Sí, eh? Si la fas al dente, quan es passa...
Jo soc del teu team, també. O sigui, soc del teu equip, que m'agrada que sigui el dente.
Si està molt passada, és farinosa, però no.
Correcte.
Va, doncs avui hem decidit parlar d'això, Nina.
Sí, sí, de la cuina italiana, i és perquè doncs, nosaltres volem parlar amb Paolo Manghianti. Manghianti. Mm.
Mangianti.
Mangianti, Mangianti.
De menjar.
Que és un xef i soci de My Fucking Restaurant. Abans, però, posem-nos en situació. D'acord? Tietes. Sabeu quin és el top 5 dels plats italians?
Ara.
Ara aquí arriba una miqueta de... O sigui, m'agrada fer...
El top 5?
El top 5.
Va.
El top 5. O sigui, quins són els 5 millors plats italians considerats per tothom, no? O sigui, quins són els més estimats? Quin diríeu que és el primer?
Els macarrons.
Els macarrons, els macarrons.
Els tallarins a la carbonara.
Carbonara.
No, oh. No hi són cap d'aquests,
eh? Ui, jo estic salivant. No, doncs us explico algun?
Sí.
Vinga, va. Comencem des de baix, val? Cap va. Amunt. El carpaccio.
Oh, que bo.
El carpaccio és el cinquè, que diríem... us agrada el carpaccio?
Ah, però jo em pensava que era de pasta.
Bueno, no, és de la cuina italiana.
Ah, cuina italiana.
Tutti la cucina italiana.
L'altre dia vaig menjar...
Saps que tenim un italià al telèfon, eh?
Ah, doncs, perdoneu. Perquè això... Espero no destrossar cap llengua, eh?
Excusi.
L'altre dia vaig menjar un carpaccio de gambes...
Que bo.
Okay. Oh, bo, eh?
Que bo. Oh.
Passem al següent, vinga, va, doncs, als espaguetis.
Home, sí.
Macarrons,
clàssic,
espaguetis.
Sí, sí. Clàssic de la pasta.
Sí, sí. I un altre és la lasanya.
Mira.
Ah, sí.
La lasanya està molt bona.
A en Garfield li agradava molt la lasanya.
Oita, li agrada.
Li agrada sí.
I passem a l'arròs, al risotto.
Al risotto, oh, boníssim, també.
Dels meus plats preferits, haig de dir.
Sí.
I per últim, la pizza.
Home,
clar.
Parlant d'Itàlia...
No podia faltar. Són, algun d'ells és el vostre plat preferit o no?
Espaguetis.
Sí?
Sí,
espaguetis. Molt m'agraden.
A la carbonara o amb tomàquet? O...
A la carbonara és el que més, amb tomàquet també. I avui un cuiner m'ha preguntat,
sí.
Si podia preguntar amb aquest senyor,
sí.
Com és la salsa putanesa.
Ui, a la putanesca.
Sí. A la putanesca.
Ara ho preguntarem.
Ara ho preguntarem.
Moltes gràcies.
Una de les curiositats és a la taula. Sabíeu que sempre hi ha d'haver tres elements bàsics?
Ep.
Tres elements bàsics.
Però en general?
A la taula, a una taula amb cuina italiana, ha d'haver-hi l'aigua, el
formatge,
pa...
Formatge.
El formatge podria ser una.
Però no l'és.
Però no l'és.
El vi.
El vi, correcte. Sí, ho tenim. Mai poden fallar aquests tres ingredients, aigua, pa i vi. Un altre és, per exemple, quan es va crear la pizza més gran del món, que va ser el 2007, atenció, perquè no era especialment petita, eh? Vull dir, 405 metres de llarg i 33 centímetres d'ample, es va fer a la ciutat Massa Carrara.
Com? 405 metres de llarg?
405 metres de llarg, una pizza i 33 centímetres d'ample.
Mare de Déu.
Petitoneta.
Però amb pasta de pizza?
Sí,
pasta
i tant,
de pizza.
Sí. Una pizza com a tal.
Tenia que ser llarga, no?
És quilòmetre.
Home.
De rodona res, no?
Tu diràs. I ja per acabar, i relacionada també amb la pizza, cal dir que en principi eren uns plats, doncs, per classes menys adinerades, d'acord? I ara s'ha de tenir en compte doncs, que no és així, no? Que això va canviar l'any 1889, quan la reina Margarita d'Itàlia la va provar i va ordenar preparar diferents tipus de pizza. D'aquí, de fet, ve lo de pizza Margarita, sabeu?
Veus?
Mira,
veus?
Això sí que ho sabia.
Sí.
Ho vaig llegir.
És que està en tot, sí, mare meva. I ara que ja estem al dia, ja podem saludar el nostre convidat d'avui, que és Paolo Manghianti. Què tal? Muy buenas tardes, Paolo.
Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal?
Uy, muy bien.
Para aquellos que no te conozcan, antes de ser socio y chef del restaurante My Fucking Restaurant, estabas en el restaurante Duspangi. Yo es que no sé mucho italiano, entonces te pido disculpas de antemano porque no sé pronunciarlo muy bien, pero es uno de los restaurantes de cocina italiana más conocidos de la capital catalana, ¿es así?
Bueno, sí que es verdad que he tenido bastante éxito por el poquito tiempo que hemos tenido abierto. Hemos tenido abierto alrededor de los 5 años y la verdad que iba muy bien. Y sí que es verdad que es Duespaghi el nombre y siempre tenemos platos de pasta, tenemos siempre los espaguetis, que era un poco el dilema del restaurante y que iba cambiando también según temporada y todo. Pero era uno de los platos fijos que nunca podía faltar.
Paolo, el otro día nuestra compañera y subdirectora del programa, Nuria Ross, nos exponía el ranking de las mejores cocinas del mundo y obviamente no nos extrañó para nada que en el puesto número 1 se encontrara Italia. ¿Por qué nos gusta tanto la comida italiana?
Oh, buena pregunta, porque al final, mira, y con todos los años que llevo aquí en España, reconozco que la cocina española también tiene sus puntos. pero yo creo que, a ver, es muy ágil. Eso, la verdad que en muchas cosas no nos complicamos, como por ejemplo la pasta. En sí, por ejemplo, la puedes ver como una tela blanca. Por ejemplo, cualquier corte de pasta puede pegar perfectamente con cualquier salsa. Sí. Por lo tanto, e incluso con lo que te puede sobrar en la nevera. Muchas veces uno no sabe qué hacer y simplemente es elegir un par de ingredientes, dos o tres ingredientes que tienes ahí en la nevera y ya con eso puede hacer un plato de pasta. Eso es muy bonito porque al final no te implica tener muchos ingredientes y muchos recursos.
Pablo, vamos a hacer una cosa. Nosotros nos acompañan tres tietes sempre, cada setmana en aquesta emissora i en aquest programa, i te queríem preguntar alguna cosa. Carme, tu, per exemple, volies preguntar per una salsa en concret.
Sí, la salsa putanesa.
Putanesca.
Putanesca.
Molt bé.
Esa és.
La salsa putanesca.
Exacte. Putanesca. Vale.
Esa es una salsa que es una base de tomate, uh-huh, donde está enriquecido con alcaparra, con aceituna negra y con cebolla. Hay gente que le añade también un poco de ajo para darle un poquito más de sabor y perejil. Pero podemos decir que es una salsa roja con alcaparra y aceituna.
Uh-huh. A mí me habían dicho, que iba con anchoas.
También hay versiones también con anchoas, así que es verdad que es una salsa... añadiéndole anchoa, aceituna, alcaparra, hay el
suave, ¿no? Es una pizza suave esta, ¿no? Con la anchoa, las alcaparras, ¿eh? Esta es ligera.
Está bastante
ligera.
Pablo, cabe decir que ahora nos explicabas esta salsa de tomate, cabe decir que una de las cosas que tiene muy buena la cocina y los ingredientes italianos es el tomate, precisamente, que no tiene nada que ver con el tomate español.
Claro, o más bien cómo viene tratado, porque realmente, a ver, la planta es la misma, aunque la temperatura puede ser un poco diferente, pero quizá cómo viene tratado. El tomate suele ser cocinado muy poco. Y cosa que veo, por ejemplo, en España, que se suele cocinar para mucho tiempo. Eso hace que se ponga más ácido, por ejemplo. Hay gente que recurre luego con azúcar para bajar un poco esta acidez. Lo que pasa es que sí que es verdad que es un buen tomate, no hace falta azúcar. Y no hace falta, sobre todo, cocinarlo mucho. Claro. Eso es una gran cosa que poca gente sabe o desconoce.
Consol, va.
Paolo, mira, igual te lo he preguntado muchas veces, pero a mí me ha sorprendido mucho el nombre de tu restaurante. La verdad, porque no sé de dónde ha salido esta idea o cómo ha sido. No sé, para quien no lo conozca, ¿lo puedes traducir?
Bueno, mi jodido restaurante, ya.
Correcte.
Eso no lo inventé yo, tengo que ser honesto. Llevo ahí un añito como socio y la verdad que me lo encontré ya montado. El restaurante en sí lleva 6 años y tanto el nombre como la política del restaurante, de hecho somos 100% sin gluten, no es tan común. Y lo que pasa que estamos hablando más de marketing, más de destacarnos un poco del mercado clásico. No queremos ser italiano, aunque las raíces y la mentalidad sigue estando italiana, claramente. Por lo tanto, ha sido un reto el hecho del sin gluten. Y bueno, el nombre sí que es verdad que tira un montón el tema del turismo. Eso en la zona en la que estamos, por ejemplo, estamos en Nou de la Rambla, estamos entre Rambla Cataluña y Rambla de Raval, sí que hay mucho paso de turismo. Y el nombre, pues sí que es verdad que suena bastante curioso, tira muchísimo. Yo veo que me llaman de todo el mundo para reservar y la verdad que flipo muchas veces porque esto, jolín, tenemos aplicaciones, tenemos la página web, puedes reservar en mil maneras y aún así la gente prefiere llamarnos para confirmar de tener una mesa.
Claro.
Eso es muy importante.
Yo te quería decir, ¿habéis hecho alguna vez tortilla de espaguetis?
Tortilla de espagueti, sí. No, todavía
no. Se la recomiendo, con un buen tomate, buen queso, tortilla de espagueti, en la carta, a ver si la pones.
Hombre,
tendrás éxito, ¿eh? Éxito seguro. Bueno, encantada.
Paolo Mangianti, muchísimas gracias por subir a la caravana y contarnos todo sobre tu restaurante My Fucking Restaurant y sobre la cocina italiana. Muchísimas gracias y que vaya muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Pablo, un abrazo. Nosaltres que ho anem deixant aquí el proper dia...
Prepareu-vos perquè ve algú que us agradarà.
Sí.
Sí.
No l'anunciem?
No.
Sorpresa.
Però estaran molt contentes.
Si ho diuen elles. Laura Rabanal, Carme Pasqual, Consol Rovira, com sempre, un plaer que hàgiu vingut avui a la caravana. Us esperem la propera setmana. Gràcies, Nina.
A tu, Joan, sempre.
Demà hi tornem amb més caravana a partir de les 6 de la tarda. Us deixem ja amb Ignasi Miranda i tota la informació social religiosa amb el seu Sense Distància. Després la missa des de la Catedral de Barcelona i després també... Rafa, és que m'està entrant el riure perquè elles ja recullen. És així. I després, a les 8 del vespre, Rafa Sanahuja amb tot el seu equip i el Camins. Va, que vagi molt bé la tarda. Adéu-siau.